Hola, Jessica. Pregunta del dia. Què preferiries, una vida de riquesa i luxe o una vida de passió amorosa?
Ostres, tu, em fas unes preguntes i ja amb el capítol número 3. A veure, i no puc combinar una riquesa, una mit...
Clar, ens agradaria tenir-ho tot, no? Sí. Però aquí no, aquesta, no. A la pobra protagonista d'avui no li passa això,
doncs,
de triar.
Doncs si ets de triar la passió amorosa, va. Més val pobre, però amb amor.
Amb amor. Doncs aquesta és el dilema que té avui la nostra protagonista. És que avui parlem de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini.
Doncs amb aquesta vivacitat comença l'òpera Manon Lescaut de Puccini. Recordem, com sempre, que aquest és un podcast original de Pròpera en col·laboració amb Cugat Mèdia i la Fundació Òpera a Catalunya. I us parlem Jessica Sotodossos i el tenor Marc Sala des dels estudis de Cugat Mèdia a Sant Cugat del Vallès. Marc, què hem de saber de Manon?
Si no coneixes Manon Lescaut, has de saber que és una òpera en 4 actes amb música de Giacomo Puccini. I amb llibret, i compte que ara ve una llista llarga de noms, Ruggero Leoncavallo, Domenico Oliva, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica i el mateix Puccini i Giulio Ricordi, l'editor.
Menys mal que no m'ha tocat a mi llegir aquest llistat. Ja t'ho dic.
Molta gent, normalment és un sol llibretista que fa la lletra, no? La que posa el text, i un compositor, en aquest cas Puccini, el que posa la música. Però aquesta és un cas una mica especial. T'explico que és una obra basada en una obra anterior, literària, que és L'Histoire du Chevalier de Grieux et Manon Lescaut, de 1731, escrita per l'abat Prévost, que ja va ser inspiració també per una òpera famosa, que és la Manon, però la de Jules Massenet. Per això, per distingir-les, quan parlem de Manon, és la de Massenet, que és anterior, i aquesta, que és Manon Lescaut, ja sabem que parlem de la de Puccini. Doncs això, l'editor Giulio Ricordi, com el mateix compositor, també van contribuir en aquest llibret, que va ser el primer gran èxit de Puccini. De fet, va ser tan confusa l'autoria del llibret que ningú apareix acreditat a la portada de la partitura original. Aquesta òpera va ser estrenada l'1 de febrer de 1893 al Teatre Reggio de Torí i va suposar, com dèiem, el primer èxit de Puccini, que després ja vindrien altres com La Bohème, Madame Butterfly, Turandot, del qual també en parlarem.
Déu-n'hi-do, perquè jo penso, posar-se d'acord tantes mans per escriure una mateixa cosa, complicació segur.
Sí.
Llavors, pel que he entès, ja existia una òpera del mateix tema inspirada en la mateixa obra.
Correcte, i això no és tan una cosa tan rara, sobretot en el passat. I a més, més d'una. Perquè, a més de la de Jules Massenet, la Manon famosa, hi havia una altra que potser Puccini, no sé si la coneixem o no, però el compositor francès Daniel Auber també havia escrit ja una òpera amb el mateix títol, la Manon Lescaut, però el 1856. A veure, això és, com deia, una cosa més habitual del que sembla, Hi ha, de fet, llibrets de Pietro Metastasio, per exemple, que estem parlant del segle XVIII, que després hi ha diversos compositors que li han posat música al mateix llibret, inclús, De fet, no és la primera òpera ni l'última que, de fet, està doblada del mateix Puccini. De fet, Puccini, la famosa Bohème...
Es va copiar a si mateix.
No és ben bé això, és que en aquest cas, curiós, van agafar una obra que era famosa i tenien por de dir, ai, què passarà? De fet, Rossini, el seu famós Barbieri di Siviglia, que tots coneixem,
sí.
Doncs l'estrena va ser un fracàs perquè hi havia gent que va anar a l'estrena a queixar-se perquè com gosava aquest jove Rossini fer una obra sobre una òpera que ja... Un tema ja existia, perquè el Barber Siviglia famós en aquell moment era el de Giovanni Paisiello. que és una obra que ara ha quedat en oblit.
Sí.
Va arribar ara a la fama. Aquesta obra ens ha arribat gràcies a la versió posterior, la de Rossini. Doncs bé, això passa també, tot i que són igual de famoses, tant la Manon de Massenet com la de Puccini.
Mm-hmm.
Però és que, com et deia, el mateix Puccini, la seva famosa bohème, n'hi ha dos de bohèms. Però n'hi ha dos que, a més, són coetànies. Però això no va ser perquè una va tenir èxit i l'altra va tornar a fer una cosa al mateix tema sabent que seria exitós. No, no. És que es van estar barallant a Giacomo Puccini amb Ruggero Leoncavallo, que és un altre compositor, que, de fet, aquí l'hem citat abans com a llibretista.
Sí.
Doncs bé.
Eren amics, doncs, i després ja no ho van ser.
Oh, el tema de l'amistat o no amistat, això ja dona per un capítol a part. Però la qüestió és que Leoncavallo va dir, escolta, jo també vull fer la bohème, i el Puccini també, i van decidir fer-la en paral·lel. I avui en dia sí que existeix aquesta bohème de Leoncavallo, que és el mateix tema, però la famosa, com no, és la de Puccini.
Mm-hmm. Doncs centrem-nos en el capítol d'avui del cantant d'òpera. Quina és la història que explica en aquesta Manon?
D'acord, doncs, de nou, com no, ens trobem amb una història d'amor tràgic entre una soprano i un tenor.
Va, això ja ho sabem, ja aquesta premissa.
Aquesta vegada ens trobem a França. El primer acte és una parada, la ruta cap a París, en un hostal, a prop d'Amiens. I aquí és quan es coneixen la joveneta Manon Lescaut, que la porten a París o no sé on a fer-se monja, tota joveneta ella, acompanyada pel seu germà també, Lescaut, que és un Vivales i un Fresco, i ja veurem que, bueno, que és tot un personatge, és la veu de baríton. Ella coneix el cavaller René de Grieux, el tenor, i es queden totalment fascinats només coneixes.
Amor a primera vista.
Amor a primera vista. I què passa? Doncs que decidiran fugir del seu destí i escapar-se junts cap a París.
I què podem sentir?
Jo us proposo que sentim primer de tot l'ària del tenor quan es queda, que demostra la seva fascinació per Manon, que es diu «Donna non vidi mai». Ella, al principi, no tenia previst enamorar-se de ningú.
Clar, és que l'amor arriba així.
Però arriba com arriba.
No es planeja.
No, i clar, quan la veu es queda tan astorat que diu, mai havia vist una dona com aquesta. I no pot deixar murmurar la resposta d'ella quan li pregunta el seu nom, que diu, Manon Lescaut mi chiamo. Em dic Manon Lescaut, amb aquesta melodia que és un leitmotiv, no?
Mm-hmm.
És una mica, a mi em recorda, el Maria,
Maria,
Maria, Maria, de West Side Story.
Sí, sí, sí.
Doncs mira, sentim l'obra, què et sembla?
El tenor és Enrique Ferrer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I recordem, això és molt important, que és una gravació en viu, cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. I Marc, que bé canta aquest tenor.
Ah, sí, el Quique és un bon amic i canta molt bonic i té un gran sentit del fraseig.
I que bonic, no? Tu l'has cantat, aquesta?
Aquesta no. Aquesta l'he cantat a la dutxa.
Aquesta
l'he cantat molt a la dutxa perquè m'encanta.
I aquí a l'estudi 2 de Cugat Mèdia, també amb mi, jo de públic, jo sóc una privilegiada.
No, però això jo ho canto a casa perquè no és per la meva... Encara que és per tenor, no és per el tipus de tenor que sóc jo, no és per la meva veu.
Ja saps que aquí no acabo d'entendre, perquè jo veig capaç de cantar-ho tot.
Home, gràcies. Però no, el que passa... Això ho explicarem, eh? Això ja ja ho farem un capítol.
Ai, perfecte, agafaré notes. Perquè...
Sí, a veure, tot i que l'Enrique i jo som tenors i els dos fem les mateixes notes, podem arribar a les mateixes notes, aquest tipus de tenor que necessita aquesta obra, el de Grieux, és un tenor lírico-spinto. És una categoria. Dins dels tenors hi ha diverses categories. Això ho parlarem en el capítol de classificació de veus masculines, que dedicarem dos capítols. Un només per les veus de tenor, que n'hi ha diverses, i després un altre per les veus de baríton i baix, etc.
I també farem de noies.
Exacte, i farem el mateix amb les veus femenines.
Perfecte. Ara centrem-nos. Tornem a Puccini. Com continua la història?
D'acord. S'han conegut, chico conoce chica, surge l'amor. Doncs què passa? Doncs, bueno. Aquí ells fugen, roben, diguéssim, una diligència, no sé com dir-li.
Bé, doncs, un carruatge.
Un carruatge, això. I se'n van cap a París. Fugen, i aleshores se suposa, i ho sabem per la història també de la Manon de Massenet, que estan un temps a París vivint el seu amor, però sense un duro. Molt amor, però poca pasta. Una vida massa humil. Però
I París és car. París és car.
París és car, i Manon el que té és que li pirra, li encanta el luxe. És una noia jove, frívola, en aquest sentit, que vol viure la vida amb tota la seva esplendor, i aleshores, clar, no pot estar-se'n, i al final acaba abandonant a de Grieux sense dir-li ni adéu. Que hi ets, Doncs mira, doncs això ho fa. Perquè accepta la invitació d'una proposta, diguéssim, d'un vell ric, que és Géronte de Ravoir. Aleshores, el segon acte ja trobem, diguéssim, en aquest moment, que ha abandonat a de Grieux i que està envoltada de luxe en aquesta casa meravellosa a París, que no deixa de ser una gàbia d'or. I aleshores, en aquesta àrea que sentirem ara, In quel letrine morbide, expressa com troba a faltar la passió i la voluptuositat de la vida amb de Grieux.
Ah, per aquest contrast que em deies al principi, la primera pregunta, clar. Luxe o passió?
És el que li passa aquí a Manon, clar. Aleshores, ara ho escoltarem amb la sumptuosa veu de la soprano Svetla Krasteva, en aquest fragment de l'àrea on diu, està dient, darrere d'aquestes mòrbides cortines, a la daurada alcova, hi ha un silenci gelat, mortal, un silenci, un fred que em glaça. I jo, que m'havia acostumat a una carícia voluptuosa, d'ardents llavis i apassionats braços, ara tinc tot el contrari. T'has fixat, Jessica, que en aquesta àrea comença amb una melodia en la que l'acompanyament és totalment trist i que em recorda la buidor d'aquesta vida de luxe però sense amor, sense passió. I després, quan ella comença a parlar d'això, de la voluptuositat de la seva vida anterior, torna a fer la mateixa melodia però amb una altra orquestació que ja brilla d'una altra manera, que ja pren un altre vol i va creixent fins a aquest clímax orgàsmic que és tan propi de Puccini, perquè Puccini és pura passió. Toca la fibra i és potser no ho he de dir, és orgàsmic. I aleshores ho fa d'aquesta manera, que es va inflamant, i això ho fa, si us ho reu escoltar, ho podria haver comentat abans, però
És el que deies, el que has dit a més d'una ocasió, quan l'orquestra és un actor més.
Totalment. T'explica
una part fonamental perquè arribi la història al públic.
Això és el que fan els bons compositors, que escriuen no només la música perquè sigui estèticament bonica, sinó que donen contingut dramàtic. És que Puccini, si el sentim, molta gent diu, és com una banda sonora d'una pel·lícula. I és veritat, perquè és molt, molt expressiva i explica molt el que està passant i els sentiments i les emocions que es viuen, i això, evidentment, després, quan va venir la indústria cinematogràfica i van tenir que posar bandes sonores i música,
es
van inspirar en aquests grans compositors com Puccini, que ja ho havien fet pel teatre.
Tornem a la història. Ens hem quedat que ella està, doncs, envoltada de luxe, però molt trista, perquè troba a faltar la passió.
La passió de Degrier, i efectivament, i què pareix? Pum!
Degrier
que li diu, escolta, què és això de que m'has deixat plantat, ja està bé, i l'altre li demana perdó, i li diu que el troba a faltar, i que li sap molt de greu, i que torni amb ella, i mira que guapa que estic, mira quin luxe, ara sóc rica, això és per tu, i l'altre no, però com ets de tentadora, li diu tentatrice, no?, que sentirem, i ja fent aquest duo, que és un dels duos meravellosos, de tenor i soprano, en el que el tenor no es pot resistir pràcticament, i acaben, diguéssim, doncs, entrant una altra vegada en aquesta línia melòdica com una colada de lava, diguéssim, que es va inflamant. I ara sentirem aquest fragment del duet del segon acte.
Més sensualitat de Puccini.
I tant.
Marc, és possible que... És una peça que m'ha sorprès perquè semblaven moltes peces juntes, com molts fragments, és molt canviant.
És la riquesa de Puccini, no? Que és capaç és tan inspirat que és capaç de posar-te això, un patchwork, no? Un puzzle de diferents melodies, de diferents estats d'ànim.
Ritmes. Molt canviants.
És molt canviant. Vull dir, això és molt... M'encanta que em faci aquesta pregunta perquè, precisament, si sentim una òpera de Mozart, és tot molt més estable, no? Quan Mozart agafa una ària, doncs li posa un tempo, no? Allegro, adagio, el que sigui, i sol ser, fins al final, bastant consistent. Aquí, en canvi, Puccini, tu veus la partitura i cada dos compassos t'està canviant el tempo, t'està dient aquí ritenuto, aquí da tempo, aquí alargando, aquí no sé què, con la voce, passione... Vull dir, i és per què? Perquè t'està donant l'entonació de... com això, com a un actor, no? Et dona el ritme i l'entonació de la passió i de l'emoció de cada paraula. I aquí passen des de la seducció, el dubte, a la determinació, i aquesta cosa èpica final, com un himne, que doncs vinga cap endavant i que sigui el que Déu vulgui, no? És que la passió.
Entenc que això és una complexitat pels cantants i també pels
músics
i
per tothom. Sí.
Recordem que els que hem sentit eren la soprano Svetlana Krasteva i el tenor Enrique Ferrer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Daniel Gil de Tejada. Aleshores, Marc, això pinta bé. Ha acabat en un moment àlgic, això és èpic, no?
Sí.
Com s'arregla això?
No s'arregla. Ara comença a complicar-se de debò.
És una tragèdia, ja m'ho has dit.
Ja m'ho has dit. Ara que semblava que s'havien reconciliat, doncs arriba Geronte, que doncs està a casa seva i diu que fa aquest aquí, i l'altre, el que fa, la Manona, que fa és prendre el pèl, li posa un mirall a la cara i li diu, no veus, no te n'adones tu mateix que tu ets vell i que nosaltres fem bona parella i què pretens? I l'altre diu, molt bé, d'una manera molt elegant i molt sarcàstica, ve a dir que entén la situació i marxa. Però marxa ben emprenyat. I què passarà? Que els anunciarà. Els anunciarà la policia. És un moment on els rics i poderosos es podien fer i desfer. Doncs bé, els acusa del que sigui, de robar, de prostitució, del que... I els envia a la presó. Ells els enganxen i aquí acaba aquest segon acte. I el tercer ens traslladem al port de Le Havre, que està al nord de París. És des d'on sortien els vaixells que deportaven, en aquest cas, a dones acusades de prostitució, crec que eren, que les portaven i se les emportaven fins a Amèrica. I les deixava, o sigui, per deportar-les i això. I ell, que no es pot separar d'ella, munta un escàndol, para tot, i inclús treu un arma per intentar defensar Manon, i quan veu que és impossible, aleshores el que passa és que li demana, sisplau, al capità del vaixell que l'accepti, encara que sigui de mosso, per fer la pitjor feina que sigui possible, però que ell vol marxar amb Manon i vol pujar en aquell vaixell. I està tan desesperat que al final li concedeixen, li diu, està bé, vinga, cap amunt, i marxen junts, i acaba aquest segon acte amb aquest himne que hem sentit ara d'amor i de passió, que això, però això ho sentirem al final del capítol.
Mm-hmm.
Ara, què passa? Que en el quart acte, després, ja ens trobem a Amèrica. Curiós, no? Que no sempre... Puccini, no sé, és curiós perquè és dels pocs compositors que mira, ara m'has fet pensar que en aquest quart acte està situat en un desert en el confí de Nova Orleans, que en un moment que encara tot allò era un territori de dominació francesa, per això Louisiana es diu així pel rei Louis,
mm-hmm.
no? De França, on Nova Orleans, el Mardi Gras, bueno, hi ha una sèrie d'una tradició. La qüestió és que estan fugint, estan en un desert i allà no troben ni aigua ni menjar i enmig de la desesperació total, doncs com no, aquesta òpera acaba malament, que és una tragèdia, i ella acaba morint, no?
Ella.
Per desesperació. Perquè aquí he de dir que totes les heroïnes puccinianes que ens roben el cor i ens encisen i tenen les melodies, ens enamoren perquè tenen un punt heroic i un punt... Doncs bé, la qüestió és que no sé què fa, que Puccini sempre les mata.
Les mata.
Totes moren, tu.
Oh, caram. Perquè penses... Oi, aquí hi ha un tema psicològic darrere, eh?
No sé, hi ha qüestió d'empatia de l'heroïna aquesta i la tragèdia, i no és que les vulgui matar, sinó és que fa més pena i fa més empatia i bueno, hi ha un punt de passió i un punt de tragèdia, tot plegat. Sí.
Doncs quina història, com acaba finalment.
Sí, Déu-n'hi-do.
Doncs aquí finalitza també el nostre capítol d'avui i us convidem a visitar el web apropera.cat. Allà, com sempre, us podreu subscriure a la newsletter i us avisarem dels nous capítols del podcast. ens acomiadem amb música, no, Marc?
Exacte, això que t'anava a dir. Jo he triat aquest final del tercer acte, que és per mi molt... diguéssim, un dels grans moments d'aquesta òpera, on ell canta l'ària No, Pazzo Son, tot i que no la sentirem sencera, però al final ell demana això, per favor, deixeu-me pujar aquest vaixell. Sentirem com el capità del vaixell li diu que, bé, doncs endavant, ja pots pujar, i aleshores aquesta òpera, aquesta, acaba amb aquest leitmotiv, amb aquesta melodia recurrent, que és pràcticament aquest himne d'amor i de passió i de determinació.
Doncs fins la propera. L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.